la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades arribi a casa vostra en forma de so, explicar-vos aquestes efemèrides que normalment tractem aquí en el 5 a la setmana. Un equip tinc al darrere que encapçala l'impagable Toni Olivella, que és l'home de totes les màquines i de tots els recursos, que si el disdú, que si el tal, que si el qual. Bé, en totes maneres, amb l'ajut del Marc Pujol, no despreciem o no menys tinguem l'altra gent. El Marc Pujol, que quan convé, doncs, dona un cop de mà. Després, quan jo acabo de fer totes aquestes explicacions, quan el programa s'acaba, semblaria que tot està llest, i no, perquè l'Algoretti Martínez llavors agafa les meves explicacions, agafa els documents, els arxius i tot això, i ho penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres podeu tornar a sentir el programa i, si voleu, tornar a sentir concretament una determinada explicació. Només heu d'entrar, buscar el 5 a la setmana i allà, doncs, trobareu la història. I un altre component important és la música, perquè la ràdio sense música no seria el mateix, no seria el mateix. I, per tant, nosaltres busquem sempre cançons que siguin maques, cançons que siguin recordatoris de coses o aquestes històries. I avui n'hem trobat una, precisament, que porta per nom Cançó Maca. No Cançó Maca, perquè és en castellà, la canta el Carlos Vives, i es diu Canción Bonita. Aquí la teniu.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan,
hasta Nueva York, maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor.
Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica.
Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita,
la que siempre mueve tu boquita.
Y si tengo que escoger, me quedo
y unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Oh.
Hice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan,
me quedo contigo.
25 d'agost de l'any 1530, el dia que a la ciutat russa de Kolomenskaya neix Ivan Vasilievich, més conegut com Ivan IV i encara més conegut com Ivan el Terrible. Ivan el Terrible era net del tsar Ivan Vasilievich III, el Gran, i era fill del Vasili III, que era un dels fills del Vasilievich III. Ja sabeu que això de les monarquies sempre funciona així. I que fou coronat gran príncep de Moscou, és a dir, hereu de la corona, als 3 anys, quan va morir el seu pare. Llavors, què va passar? Doncs que el regne, quan va morir l'avi, va ser administrat per la seva mare, i aquesta, però, va ser assassinada 5 anys més tard pels boiards, els nobles terratinents, que ja veurem que juguen un paper important en tota aquesta baralla, que es disputaven el poder, i llavors, doncs, com que la seva mare doncs, va ser assassinada, ell va entrar sota el poder d'aquests, el van tancar al Kremlin, li van començar a fer humiliacions, i per tant el noi es va, diguem-ne, anar rebotant, i va dir, bueno, quan pugui ja vindreu a bordo. I de fet, 8 anys més tard, el 16 de gener de 1547, va ser anomenat tsar i príncep de Rússia, per tant, titular, només amb només 17 anys. El seu govern, que va començar en aquell moment, va tenir dos períodes clarament diferenciats per la mort de la seva esposa Anastàsia Romanova, a l'any 1560, però no correm. Diem que el noi entra al 1547 i comença a fer una reforma interna i comença a expandir la Rússia tsarista d'aquell moment. Ell impulsarà les arts i les lletres, perquè tot i això, tot i haver estat tancat al Kremlin i tal, ha estat ben format i el noi, doncs, té el cap ben amoblat, introduirà l'impremta a Rússia i el 1547 mateix, quan entri, es casarà amb Anastàsia Romanova, que influirà molt, moltíssim en el seu govern. De moment, d'entrada, li aconsella, i ell ho fa, que creï un organisme de govern, la Rada serà, que actua com a Consell Real. Un Consell Real integrat pel seu sacerdot particular, el Silvestre, un preceptor, el Macari, i el seu secretari, l'Alexei Adayev. Aconsellat també per la seva dona i per tota aquesta gent, farà el 1549 la primera reunió de representants dels principats russos, en qui començarà a revisar el codi legal, perquè tot allò està fet, està, com diria un castellà, manga por hombro. Per afrontar-ho, comença fent la Sudèbnik, una cosa que ja aniria bé que féssim avui, potser, a l'any 1550, recopilant tots els decrets que havia fet el govern fins aquell moment. I a partir d'allà comencen a dir, bueno, aquest sí, aquest no, aquest sí, aquest no. Llavors, per fer més coses. 1551 convoca un concili per crear una església que li vagi bé pels seus propòsits, posa el clero a formar. El 1552 comença les seves campanyes militars amb una primera campanya que li permet conquerir el territori de Khazar als tàrtars. Després, el 1553 establirà relacions amb Gran Bretanya després de que una colla de navegants anglesos s'hagin presentat encapçalats pel canceller Richard Chancellor, el canceller britànic, per establir vincles comercials amb Anglaterra. Continuarà la seva expansió el 1556, conquerint tot el regne d'Astrakhan, els tàrtars, i així ens controlarà tot el riu Volga. Vaja, en definitiva, que el noi s'hi posa. I el 1558 fa el que podríem dir-ne la seva acció més important. Comença la guerra per aconseguir una sortida al mar Bàltic i, per tant, doncs, poder comerciar a partir del Mar del Nord o a través del Mar del Nord. Però el 1560, els boiardos aquests que el tenien i que l'havien xinxat, doncs li enverinen la dona. Sembla ser que l'enverinen. No està confirmat, però segons deia ell, sí, l'havien enverinada els boiards. I el noi gira com un mitjó. Es torna un tsar autoritari, quasi bé psicòpata, les nits es passa cridant per tot el Kremlin, una mica com el Putin, potser, no ho sé. Bueno, és igual. Malgrat que es tornarà a casar fins a 6 vegades. No? Què fa, llavors? Endureix els decrets de servitud, és a dir, tu tenia els servidors, els criats, tenien el dret el dia de Sant Jordi de canviar d'amo, i bueno, tot això ho suprimeix. I diu, no, aquí els criats el que han de fer és obeir. A part d'això, es crea una guàrdia personal seva, una colla de guardaespatlles i coses d'aquestes, i també es dedica a reprimir i a destruir, diguem-ne, el poder dels boiards, n'elimina molts, en mata molts, i de membres del clergat. També actua contra el poble, però no és que es posi a favor del poble, es posa a favor de l'Ivan, d'ell sol. I, per tant, El poble comença a designar-lo com el Terrible perquè, bueno, té unes formes bastant sanguinàries. De fet, el 1570 ataca i arrasa els pobles de Bogorod i Psok, al·legant no deixa ningú viu, al·legant que conspiraven amb els boiards en contra d'ell. Bé, en qualsevol cas va perdent recolzaments interns, es va d'això, però cada vegada es va radicalitzant més. Amb un atac de còlera matarà el que és el seu fill gran, el Tsarevich, Ivan, que era el seu preferit, a més, el mata a cops, un fill, com ja havia matat algun dels seus enemics i amics, fins i tot, amb les seves pròpies mans, tornant-se un veritable psicòpata. Però, per sort, per Rússia, el 1581 encara farà una campanya militar de 2 anys que li permetrà conquerir tota la Sibèria i tota la conca del riu Obi, construint el que seria la Mare Rússia, la Gran Mare Rússia. Però, esclar, tothom s'ha de morir. El 18 de març de 1584 morirà a Moscou Ivan IV i Ivan Vasilievich, i més conegut com Ivan el Terrible. I ja que parlem d'un senyor que a mig es va tornar boig, o es va tornar més boig que una regadora, ens ha semblat buscar una cançó que parlés d'algun boig així mínimament simpàtic. Hem recordat aquella cançó dels Beatles, del boig de la colina, de Fool on the Hill, i ens sembla que pot ser un complement per calmar aquesta, si algú ha tingut instints, ha sentit instints assassins mentre sentia la biografia de l'Ivan IV, el Terrible, Ivan el Terrible. Aquí teniu, doncs, els Beatles i el seu The Fool on the Hill.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning.
D'agost de l'any 1789, el dia que s'aprova per part de l'Assemblea Constituent Francesa la Declaració dels Drets de l'Home, dels Drets Humans. Hem de pensar que estem a finals del segle XVIII, França està passant una gran crisi econòmica i financera on tots els esforços passen pel que seria la pagesia i els burgesos, és a dir, el que s'anomena en aquell moment el tercer estat, perquè França té això, té els tres estats, el clero, la noblesa i aquest tercer estat per reunir pagesos i burgesos. La cosa no funciona perquè tot el pes econòmic, el clero i la noblesa aconsegueix descomptes i exempcions, tota la càrrega econòmica va sobre l'altre sector, sobre el tercer sector, i aquests diuen, escolta, i per què no podem reformar aquest sistema estamental, no? Participant nosaltres també del govern, i per tant li demanen amb el rei que convoqui una assemblea dels tres estats, cosa que el rei té facultats per fer-ho, i ells, mentrestant, constitueixen una assemblea nacional el 17 de juny de 1789, presidida per Jean-Sylvain Bailly, i que hi convida els altres dos membres a reunir-se per fer un organisme que pugui governar el país. El ministre Necker, el primer ministre Necker, proposa al rei Lluís XVI que convoqui, que és una altra prerrogativa que té el rei, la sessió real, és a dir, convoqui els tres estats i faci una reunió per veure que si es posen d'acord. El rei diu sí, però després a l'hora de la veritat està més per les amants i tot això que no pas per totes aquestes històries. Perd l'interès amb el tema. I per tant, decideix oficialment anul·lar tots els decrets de l'Assemblea, separar els estats, reformar els estats generals i fins i tot mana tancar la sala on es reunien aquests estats i on es reunia l'Assemblea Nacional també. Per això que el dia 20 de juny de 1789, quan els diputats dels tres grups es troben per començar les seves reunions, perquè el rei diu que no, però ells les faran, es troben amb les portes tancades i vigilades per soldats, perquè diu no, estem preparant per el dia que fem la sessió, s'està preparant pel dia que es faci la sessió reial. Aleshores, què fan? El guillotín, que hi ha el que després va inventar la guillotina, però que ja era parlamentari, proposa que es reuneixin al Jeu de Pomme, a la sala de pilota, de jugar pilota de frontón, on els 576 diputats prometen, juren, reunir-se fins que tinguin una Constitució com Déu mana i signen el jurament aquest i tal. Dos dies després, però, el rei ja els priva de la sala de joc, ja dona l'ordre de que no puguin entrar ni tan sols allà, i l'Assemblea s'ha de reunir a la catedral, amb una de les catedrals de Versalles. Però això té un avantatge, s'incorpora el clero. El 23 de juny de 1789, el rei fa una sessió, fa finalment aquesta sessió real amb els tres estats, i tot són prohibicions. Arriba allà i diu que s'han cregut, que el que mana és ell, per tant, totes les decisions queden anul·lades, es permeten reformes però poca cosa i tal. I finalment ja poden marxar cap a casa. Els nobles i el clero, com que tenen descomptes i tot això, se'n van, però el tercer estat diu no, nosaltres ens quedem aquí sentats. I l'Octave Mirabeau, que presideix el grup, li diu al rei que o canvia d'actitud o que porti les baionetes perquè ells no es bellugaran d'allà. Amb tot això, el Necker cau en desgràcia i els destitueixen. Els membres del clero ja es queden definitivament a l'Assemblea Nacional, que el dia 24 de juny es reuneix també amb un sector, amb 47 elements del sector de la noblesa, mentre les tropes franceses han estat cridats cap a les immediacions de París i de Versalles en previsió de barullos. El 9 de juliol de 1789, l'Assemblea Nacional es converteix en una Assemblea Nacional Constituent, és a dir, agafa poders constituents, demana al rei que retiri les tropes, critica la destitució del ministre Necker, però bueno, perquè diu que això és anar contra... I mentrestant el poble es va revoltant, de manera que el 14 de juliol, és a dir, una setmana pràcticament més tard, hi haurà la famosa presa de la Bastilla. El rei li demanarà a l'Assemblea Nacional Constituent, aquesta que s'ha creat, que comenci a actuar, i aquests diuen, bueno, doncs ens començarem a reunir. De fet, el 4 d'agost de 1789 es reuneixen per començar a deliberar aquesta Assemblea Nacional Constituent i suprimeixen el feudalisme a demanda dels nobles i comencen amb una espiral de propostes progressistes, bisbes que renuncien als impostos de l'Església i per tant, agafant el vot de pobresa, suprimeixen la jurisdicció dels senyors que manen sobre els territoris i els privilegis de les ciutats i, finalment, proposen una crear o fer una declaració de drets de l'home i del ciutadà, que serà el pròleg d'aquesta Constitució que volen fer, i que s'inspirarà en la Declaració d'Independència dels Estats Units, que en aquell moment feia forolla entre els progressistes. Els treballs de redacció comencen d'immediat i la redacció final s'encarrega a una comissió que farà aquesta Declaració dels Drets Humans i que la sotmetrà a l'aprovació definitiva el 26 d'agost de 1789, com dèiem. Aquesta declaració, però, tenia un problema, només d'entrada, que era d'aplicació només amb els barons, amb els nois. Fins que el 1791, és a dir, un parell d'anys més tard, Olympe de Gouges diu, escolteu, que això també ha de ser per les senyores, no? I ell treballa i publica la Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadania, igualant els dos sexes. Això es va fent, apareixen articles, es comencen a debatre articles sobre el govern monàrquic, si ha de ser hereditari o no, la inviolabilitat del rei, la separació de poders, vaja, tot això que avui encara es va discutint. I també hi ha la discussió sobre si hi han d'haver dues càmeres o hi ha d'haver una càmera, que al final resulta que és això, hi haurà una assemblea legislativa que es renovarà cada dos anys. Després de dos anys de debat i més de 2.400 decrets, acabarà constituint-se i publicant-se la Constitució francesa, que serà presentada al rei perquè l'accepti, cosa que farà el 3 de setembre de 1791. Això ho farà 60 diputats, recullen tot això, i com que ja tenen la Constitució, l'Assemblea Nacional aquesta que s'havia creat per poder fer totes aquestes coses, l'Assemblea Nacional Constituent, es dissol el 30 de setembre de 1791. El dia següent ja França tindrà Constitució en vigor. I com que aquesta Constitució va potenciar els drets humans, hem volgut triar una cançó que precisament es diu Drets Humans i que canta en Néstor Mont. Aquí la teniu.
Hi ha un grapà d'homens i de dones referents. Per aquí somia en una terra diferent. Persones generoses, lluitadores per els drets dels humans, els drets humans. I jo vull seguir les seues passes per el món, que seguirem tots aquell camí de tot cor, fent humanitat amb la bellesa i la raó, la raó dels drets humans. Alçarà tot un poble reclamant la llibertat sense violència. Martin Luther King, que va lluitar pels drets civils dels negres als Estats Units. César Chávez, que lluita en Mèxic pels treballadors del camp per la seua dignitat. Mandela, que lluita per aquel negre fora igual al blanc en Sud-àfrica. Yunus, que inventa el microcrèdit contra la pobresa en la Índia. Aung San Suu Kyi, rebel front l'opressió a Birmania, encara avui tancada. Rigoberta Menchú, lluitadora pels indígenes a Guatemala. Hi ha un grapà d'homens i de dones referents. Per aquí somia en una terra diferent. Persones voces lluitadores per els drets dels humans, els drets humans. I jo vull seguir les seues passes per el món, seguir en tots aquell camí de tot cor, fent humanitat amb la bellesa i la raó, la raó dels drets humans.
...27 d'agost de 1859, el dia que a la localitat nord-americana de Titusville es fa la perforació del primer pou de petroli vertical. Tot això s'ha d'explicar. Bé, el petroli. De fet, l'ús del petroli es remunta a l'antiguitat, però amb altres, diguem-ne, amb altres usos. Es limitava en aquell moment als afloraments naturals o el que sortia quan els pagesos o qui fos intentaven excavar un pou d'aigua i aigua potable o buscar salmorra i els hi sortia aquest líquid. La cultura mesopotàmica, els 6.000 anys abans de Crist, ja la utilitzava com a producte farmacèutic, com cosmètic i també per les làmpades d'oli que servia per il·luminar-se. Els egipcis van incorporar-li també la separació d'un determinat producte de l'asfalt que servia en els processos de momificació, no de modificació, per fer mòmies, vaja, en definitiva. Ja es comenta que hi ha una font de betum a Arderica, a prop de Susa i totes aquestes coses, però el que sembla confirmat és que els primers pous es van perforar en horitzontal, o sigui, fent com una galeria, els primers pous es van perforar a Xina, a Xina durant el segle IV, i que llavors el que feien era clavar a les parets o contrafors unes varetes de bambú foradades per buides per dintre, naturalment, i que llavors allà doncs, anava degotant, per dir-ho així, el petroli que es anava recollint. Al segle VII, però, l'home ha caracteritzat a l'home per aquesta capacitat de fer coses bones, ja es havia descobert l'aigua cremant al Japó. De fet, el producte aquest es destilava en un alambí i llavors es separava ja el querosè que es feia servir, els bizantins i després els venecians el feien servir, com no, per la guerra. Era un dels ingredients principals d'allò que s'anomenava el foc grec. Tenien una barreja de coses que encenien just de dalt dels vaixells i amb una catapulta llançaven contra els altres vaixells perquè s'encenguessin. Això era el que es va acabar anomenant el foc grec. Però no era exclusiu d'aquí. També a Amèrica, per exemple, sabem que el petroli es feia servir per calafatar barques i també per les seves propietats medicinals. A Europa, els primers pous que es van construir, insisteixo, horitzontals i amb tota aquesta tecnologia, amb sorres bituminoses, es feren al voltant del Rin, al Pecherborn, a la zona de Pecherborn, al segle XV. Foradats com això, com dèiem, de pous horitzontals, el 1745 el Lluís Pierre Ancillon de la Labronière en va fer 10, els 10 primers i amb força èxit. També, de fet, aquí ja anàvem pel negoci, a la propera zona de Kurzenhausen es van associar ja amb una refineria que amb el temps crearà la companyia d'olis Antar. Però a Amèrica, el 1855, George Bissell i Jonathan Eveleth saben o se n'assabenten de que al nord-est dels Estats Units, en concret a l'estat de Pensilvània, allà és molt fàcil treure petroli, que els indis i els primers colons d'allà el fan servir per il·luminar. I, per tant, diuen, carai, podríem treure el querosè i, per tant, convèncer els fabricants nord-americans de petroli d'il·luminació, de fer petroli d'il·luminació, d'eliminar l'oli de ballena que ara es feia servir servir com a cosa per poder encendre les candeles i refinar petroli. Sí, sí, doncs allà que van i allà creen la Pennsylvania Rock Oil Company i demanen amb un professor de química de la Universitat de Yale, el Benjamin Silliman, que els hi dissenyi un procés per destilar-ho a escala industrial, cosa que es farà el 1856, i a més l'investigador aquest, veient els pous que perforen el terra, per els pous verticals, diu, i per què no fem servir els pous verticals? I per tant, idea la cosa de perforar en vertical per treure petroli en lloc de fer mines com es feia en aquell moment. Simultàniament, però, Europa també s'espavila. El 1857 neix la indústria petroliera a la zona de l'actual Romania, on es construeix la primera refineria que subministrarà combustible a les 1.000 làmpades d'enllumenat públic que té la capital, Bucarest, durant molt de temps. El geòleg Christian Conrad Hunaus supervisarà la primera perforació de petroli a Alemanya. Mentrestant, a Estats Units, doncs, la cosa continua avançant. El 1858, la Pennsylvania Rock Oil Company es converteix en la Seneca Oil i contracta un treballador ferroviari retirat, el Edwin Craig, que coneix les perforacions que s'han fet a Europa i, doncs, dissenya el primer pou de petroli vertical que el dia 27 d'agost de 1859, com dèiem, es comença a perforar en aquella ciutat. L'imperi del petroli ha començat, allò no pararà. De fet, els Estats Units comencen amb 274 tones de petroli, imagineu-vos, quan Romania en el mateix any n'havia produït 200. Bé, en qualsevol cas, el mercat creix, s'internacionalitza, però, en principi, limitat a les aplicacions tradicionals. Serà el 1855 quan el químic Bernard Silliman Jr. Començarà a treballar la destil·lació del petroli, començarà a separar doncs, els quitrans, els lubricants, les naftes, els dissolvents i les gasolines, tot el que avui per avui encara continuem traient d'aquest producte natural. I ja que hem parlat de petroli, doncs busquem una cançó que parli de petroli i ens hem trobat precisament una cançó del Guillermo Fernández que porta per títol Petróleo i que, mira, ens sembla que pot quedar bé aquí. Per tant, aquí teniu Petróleo amb la veu de Guillermo Fernández.
Allá por los años 20 yo me largué a milonguear Rosa de Abril en Devoto. Fue mi debut oficial y junto a Esperanza Díaz, tal vez en el Agusteo, inventé el giro en voleo contra frente en el Pigal. Señores, yo soy Petróleo, el duende taura del vino que transita por mis venas, su apelativo me dio. Que bailarín el Mendieta fue mejor que el Cachafaz, pero entre todos Petróleo pa' lo que guste bailar. Carlos Gardel lo he visto, jamás lo logré olvidar. Cantaba en rueda de amigos, pobre gallo Bataraz. Yo bailo el tango sencillo, mi vida es una milonga, sin ondas de conventillos, con aromas de percal. señores, yo soy petróleo, el duende taura del vino, que transita por mis venas, su apelativo me dio, que bailarín el Mendieta, fue mejor que el cachafaz, pero entre todos petróleo, pa' lo que guste bailar.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Vila, 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 franca. Sí, sí, sí. Vila, vila, franca.
28 d'agost de 1784. El dia que mora a la ciutat de Monterrey, a l'estat de Califòrnia, el frare Juníper Serra Ferrer, franciscà espanyol que va fundar les missions, algunes de les missions, a tota la regió de Califòrnia. Fill de pares analfabets, però que, preocupats per la cultura del seu fill, el van ingressar a l'escola del convent franciscà de San Bernardino, a la vila mallorquina de Petra, i que va poder ampliar estudis a la de Sant Francesc, a Palma de Mallorca. Als 16 anys es va fer frare, interessant-se per la filosofia, que es va dedicar a ensenyar entre els anys 1740 i 1743, primer al convent de Sant Francesc i després a la càtedra de teologia de la Universitat Lul·liana. Però el noi tenia vocació d'apòstol i, junt amb el seu amic Francesc Palou, van decidir marxar cap a Cadis per agafar el barco, per dir-ho així, i anar cap a Amèrica, encara que la burocràcia els va retenir doncs, uns bons mesos. El 1749, però, amb 20 franciscans més, surt del virreinat de Nova Espanya, amb escala a Puerto Rico, on va allà i predica als natius. Mentrestant, els arriben a la costa de Mèxic, decideixen anar cap a la capital, però ell i un altre company decideixen que ells no aniran amb els carruatges que els hi han posat a punt per poder arribar com més aviat millor, sinó que aniran a peu per poder conèixer el país abans d'integrar-se al col·legi de missioners de la capital de Mèxic. Allà el virrei els hi donarà permís per crear una missió a Sierra Gorda i cap allà que se'n van a fomentar el cristianisme i ensenyar els nadius d'allà, doncs, actuacions de subsistència en ramaderia, agricultura i també per construir alguna que altra església, evidentment. Però els que manaven ho tenien molt clar i els canviaven en tant en tant de destí per evitar mals hàbits i el proper destí havia de ser el territori Apache de Texas. Però es mora el virrei i tot queda parat durant un parell d'anys esperant a Ciutat de Mèxic i, bueno, fent algunes missions a Nova Espanya, ensenyant a novicis i fins i tot fent de comissari de la Inquisició. Ell, que era un home doncs, que preocupat pels indígenes, com veurem. El 1767 es produeix, però, un fet important. Carles III expulsa els jesuïtes de tots els dominis de la corona, incloses les colònies, perquè diu que l'ordre religiosa li està fent el llit, diríem així. I, per tant, els jesuïtes de la regió de les Califòrnies seran substituïts per un grup de 16 missioners franciscans que el virrei posa a les ordres de Juníper Serra, que surten de la ciutat de Mèxic el 14 de juliol de 1767 i embarquen cap a la missió de Loreto, que és la primera que es havia creat allà a Califòrnia. Seguiran explorant la zona, portant l'Evangeli i ensenyant-los tot el que puguin. A més, la missió té un interès suplementari perquè, encara que Espanya ha pres possessió de la costa del Pacífic, els francesos de Louisiana també volen tallar el bacallà, les colònies ingleses també treuen el nas per allà i fins i tot una expedició russa de Vitus Bering el 1741 arriba a Alaska i amenaça amb tirar cap avall. Tot això és una amenaça per Espanya que, per tant, impulsa diguem-ne, la colonització, ocupar l'Alta Califòrnia amb una colla d'expedicions de l'any 1769, una de les quals és la de l'explorador Gaspar de Portolà, que porta el Junípero com a capellà i recollidor d'incidents i notari, per dir-ho així, i que arranca el 28 de març de 1769, aquesta vegada fins i tot amb un ramat de bous. A la badia de San Diego fundaran la primera missió, el San Diego de Alcalá, el 16 de juny de de 1769 i en seguiran quatre més fins que el Portolà serà substituït per Pedro Fages i no tenen bon feeling amb el Juníper i, per tant, posa dificultats als frares, cosa que fa que el Juníper agafi les cames, se'n vagi a la ciutat de Mèxic, vagi a veure el virrei i li presenti un informe que diu que allà no respecten els drets dels indis, que ell defensa tant, i que, bueno, vol que Fages sigui destituït, això passarà i passarà a manar el Fernando Rivera. Totes les missions que van fundant es mantenen al llarg d'una ruta, que és el Camino Real, i que segueix progressant cap al nord. Funden el 1776 la fundació, valgui la redundància, del campament de Sant Francesc d'Assís, que és l'actual ciutat de San Francisco, i després vindran Santa Clara d'Assís, Sant Joan Capistrano, Sant Bonaventura, anar pujant amunt, sempre amb la mateixa política. Arriben a un lloc, aixequen una capella, fan un parell o tres de cabanes pels frares i construeixen un fort per si hi ha algun atac i poder-se tancar dintre. Un cop fet això, atreuen els indígenes, que un cop els hi donen la confiança, s'estableixen al costat, els deixen establir-se al costat de la missió. Allà els catequitzen i els hi ensenyen, doncs, agricultura, ramaderia, no sé, fer de paleta, totes aquestes coses, no?, de fer de ferrer i totes aquestes coses. El Juníper Serra estarà embolicat amb tot això fins, com dèiem, el 28 d'agost de 1784, quan mori a la missió de Sant Carlos Borromeo a la ciutat californiana de Monterrey. I com que hem parlat molt de Califòrnia i hem parlat del Juníper Serra, però sobretot de Califòrnia, i suposo que alguna vegada el Juníper Serra s'havia trobat allò somiant amb com seria aquell territori moltes vegades, doncs amb aquella cançó que tenien, que van treure els Papas and the Mamas, que es deia i que es diu encara California Dreaming, és a dir, somiant amb Califòrnia. Aquí teniu, en homenatge al mallorquí Juníper Serra, el California Dreaming, de Papas and the Mamas. El 29 d'agost de l'any 1915, el dia que neix a la ciutat d'Estocolm l'actriu sueca Ingrid Bergman. La Ingrid Bergman era filla d'un pare suec i d'una mare alemanya, cosa que li va permetre, doncs, tenir això, diguem-ne, la doble nacionalitat a l'hora d'aprendre idiomes, per exemple. Vivia i va creixer a Suècia, però els estius els passava a Alemanya, a la família de la seva mare, amb la família de la seva mare, i aprenent l'idioma. Als 2 anys i mig, però, quan ella té aquesta edat, mora la seva mare. El pare, que era fotògraf, l'envia a una escola de nenes de molt prestigi i molt ringurrango d'Estocolm, on la nena no destaca i, per tant, es dedica més a fer poses perquè el seu pare la retrati que no estudiar. Als 14 anys d'ella, però, el 1929, el pare morirà de càncer i ella haurà d'anar a viure amb la seva germana gran, la Ellen Bergman, que, malauradament, morirà 6 mesos després de que totes dues estiguin juntes d'un atac de cor. Al final acaba vivint amb una tia materna que té 5 fills, dels quals es preocupa molt, però ella, diguem-ne, la deixa que vagi fent. I ella va desenvolupant el seu amor pel teatre. Aconseguirà una beca estatal del Teatre Real Dramàtic d'Estocolm, on farà un paper al cap de poc temps que cridarà l'atenció del cinema suec, que la contractarà, fent-li abandonar tota vinculació amb el teatre, que s'estrenarà com a figurant a la pel·lícula Landskamp del 1932 i que el 1934 tindrà el seu primer amb text a la pel·lícula Munch Bro Geben, aquests títols, on interpreta una criada d'un hotel de mala mort i que fa una interpretació bastant convincent que li permetrà treballar amb el director de moda d'aquella època, Gustav Molander, Ocean Breakers, la pel·lícula, i després actuar també amb l'actor suec més famós que tenien en aquell moment, el Gösta Ekman. Un Gösta Ekman amb el qual tornarà a actuar l'any 1936 a la pel·lícula Intermezzo, on ja jugarà el paper d'actriu principal i que aconseguirà un èxit important fent la famosa a Suècia i a bona part d'Europa i portant-la com a candidata al premi del Festival de Venècia, on la UFA dels alemanys la contractarà per fer 3 pel·lícules més. El 1939 ja consolidada una mica la seva fama, la Bergman viatjarà a Estats Units per rodar la versió anglesa d'Intermezzo amb el productor David O'Selzig als Estats Units i deixant a Suècia el que ja és el seu primer marit, el doctor Peter Aaron Lindstrom, que es havia casat amb ell i amb el qual ja tenia una filla. Intermezzo als Estats Units és un gran èxit, la converteix de la nit al dia en una estrella i la reté allà per interpretar 3 films més del David O'Selznick aquest. El tercer serà una versió del Dr. Jekyll i Mr. Hyde amb Victor Fleming i a la Metro-Goldwyn-Mayer, on interpretarà ella la criada malvada i demostrant així la seva capacitat interpretativa. I renunciant al protagonisme que se li havia ofert prèviament. Li havien dit, no, tu seràs la protagonista. Diu, no, vull fer aquest paper perquè així de dona dolenta m'agrada i tal i qual. El 26 de novembre de 1942, però, es produirà l'estrena de Casablanca de Michael Curtis en companyia de Humphrey Bogart i interpretant a la dona de Víctor Laszlo i tota aquella història que tots sabem de sobres. Acabada aquella pel·lícula que té un gran èxit, arribarà Per qui sonen les campanes, que suposarà la seva primera nominació als Oscars, que seguirà. Després vindrà Llum de gas, amb George Cukor, que aquesta sí li suposarà la concessió del primer Oscar, i també la pel·lícula Notorious, amb el director Alfred Hitchcock. Però, mentrestant, ha conegut el director italià Roberto Rossellini, s'ha enamorat d'ell, i el 1949 li escriu una carta dient-li que vol fer una pel·lícula amb ell, com sigui. Ell accedeix, escriu el guió de Stromboli l'any 1950, i allà que van a rodar la pel·lícula. Durant el rodatge, ella, que encara està casada, i Rossellini, que també està casat, tenen una aventura de la qual ella queda embarassada. Gran escàndol, els dos es divorcien i un cop neix el fill, es casen enmig de... Continua, doncs, l'escàndol i per solucionar-lo decideixen retirar-se del món mundial i se'n van a viure a Itàlia, on Roberto Rossellini farà, doncs, 5 pel·lícules més. I, mentrestant, tindran unes filles bessones. Però el 1956 Quan es divorcia ella de Rossellini, anirà a rodar amb Jean Renoir, Helena i els homes, que rellençarà la seva carrera. La 20th Century Fox apostarà per ella a la pel·lícula Anastasia, que es rodarà a Europa però que la farà molt famosa a Estats Units i que li suposarà un nou Oscar. Amb preèxit creixent, es casarà amb l'empresari teatral suec Lars Smith, recuperant, doncs, la seva vida a Suècia, tot i estar establerts primer a París el matrimoni i després a Londres, i ella compaginarà, doncs, el cinema amb el teatre i guanyarà un Emmy. El 1974 tornarà a guanyar un Oscar, aquesta vegada per actriu secundària, per la pel·lícula Assassinat a l'Orient Express, on torna a passar lo de sempre. Li ofereixen un paper important dintre de la pel·lícula, de fer de princesa russa i tot això, però ella diu que no, que hi ha un paper d'una missionera, d'una exmissionera sueca que està al tren i tal, i que li interessa, i per tant també ho fa. El 1975 es separarà del seu tercer marit, Lars Smith, i coincidirà tot això amb que se li notifica que té un càncer de mama. Malgrat tot, el 1978 rodarà la que serà la seva última pel·lícula, Sonata de tardor. També intervindrà en televisions. De fet, la seva última sèrie de televisió que fa és A Woman Called Golda, una biografia on ell interpreta el paper de la primera ministra israeliana Golda Meir. I, casualment, per aquelles històries, el 29 d'agost de 1982 i el dia que compleix 67 anys, morirà a la seva casa de Londres Ingrid Bergman. Les seves restes incinerades s'escamparan per la costa de Suècia, excepte una petita part que es dipositarà al cementiri d'Estocolm. I com que si alguna pel·lícula va marcar el futur o la carrera d'Ingrid Bergman va ser, doncs, el Casablanca, hem buscat la versió del El tiempo pasará del Dooley Wilson, encara m'hi faré mal, Dooley Wilson, que interpreta a la pel·lícula. Amb això tancarem aquesta sessió d'avui. La gent que hem estat aquí al callo, el Toni Olivella portant totes aquestes màquines, el Marc Pujol pendent de si feia falta la seva col·laboració, i ara la Goretti Martínez, que replegarà tota aquesta producció que ha fet el Morgades avui i llavors ens la penjarà de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Nosaltres ens n'anem, esperem que el programa us hagi agradat, esperem també la setmana que ve, i ara us deixem amb en Dooley Wilson i el seu As Time Goes By.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Jealousy and hate.
woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Cinc a la setmana, amb Francesc Murgades.